La guerra el que fa reforça el suport a Netanyahu. A vegades el que fa la guerra és federar, i inclús en el cas de l'Iran. És a dir, és possible que a dia d'avui ens trobéssim un règim més reforçat amb legitimitat popular del que era abans de començar la guerra, i això és molt factible que pugui ser així, no? Perquè al final, contra un atac exterior, els actors interns tendiran també a unir-se, fins i tot estan en situacions molt de diferències polítiques molt grans, no?
I la posició d'Europa, Maruja, com la veus?
Quina? Perdó. Clar, és que ha estat de paràlisi i ara sembla ser que tímidament comencen a dir que no i tot això. Jo crec que Europa s'hauria... L'altre dia hi havia un article de l'Antonio Escurati, l'autor de M, el fill del segle, no, de Mussolini. Hi havia un article que deia que Europa s'havia de resignar a ser de la perdedora, però a portar els valors, tenir els valors humans, però no podem intervindre en res. Ni podem ni devem. Aquesta no és la nostra guerra, patirem les conseqüències, sens dubte, però les pateixen més els pobles que moren, no? I la veritat és que jo veig tot molt negre, ho sento molt, però ho veig negre, negre. Si només patim pels preus, doncs mira,
ja,
tant de bo.
Perquè hi ha vides humanes, no?
Clar, hi ha vides humanes i si les veus, si coneixes a la gent, si tens por per ells, francament tot l'altre...
Sí, sí, el patiment és molt menor quan està en risc la vida humana. Tu, Maruja, creus que ho estem fent malament com a periodistes explicant aquesta guerra als mitjans en general?
Home, jo crec que sí. Sí, perquè estem fent el que en podem, però no el que hauríem. Jo crec que l'aeroport de Tel Aviv, des del principi que es va prohibir arribar als periodistes, s'hagués hagut de col·lapsar amb periodistes de tot el món. Així de clar. I sentades. I a partir del moment que no deixem... Que no entrem a Gaza, i que ara mateix des de la West Bank es va informant, però tampoc és clar, que no pots dedicar... No hi ha tants periodistes per tantes guerres en aquest moment. S'ha degradat molt la professió. Les empreses podrien tenir, perquè hi ha moltíssima gent preparada, però les empreses fan servir els justos, no? Aleshores, jo crec que sí que és un fracàs del periodisme que hagin hagut de morir 200 i pico palestins periodistes i palestines, també, que amb el seu telèfon i la seva vida han anat explicant coses que no ens haguéssim assabentat si no ho sé per ells. I a partir d'aquí sí que és un fracàs de la premsa occidental. I a més de que hi ha la Hasbara, que com sabeu és tot aquest despliegue de calés que Israel, a més d'hi ha les propines, diguem-ne, que reparteix als seus fidels, ara hi ha una cooperació perquè els diaris i els altres mitjans, diguem-ne, que passin una mica per sobre, no? I què vols que et digui? Sí, crec que el periodisme hagués pogut estar millor. A més, jo segueixo Al Jazeera, que fixa't tu que siguin de Qatar, que Qatar Déu-n'hi-do, perquè els països del Golf són uns hipòcrites també, no? Són tan autocràtics com Iran. El que passa és que fan la gara-gara, tenen petroli i donen calés i tot això, i reben els reis emèrits, etc. Però Qatar, que està sent víctima d'aquells atacs puntuals d'Iran, com a resposta... manté la televisió Al Jazeera, que és una mena de fenomen estrany mundial, amb una certa, diguem-ne, objectivitat, explicant el que passa a tot arreu, no? Sí, i també llegeix l'Orient Le Jour de Liuan, que encara que és anti-xí i pro-cristià, però està molt més moderat i pateix molt més per la seva terra.
Doncs un panorama desolador el que està pintant la Maruja. Una abraçada, Maruja Torres, gràcies per acompanyar-nos.
Una molt forta per tots vosaltres.
Gràcies, de veritat, que vagi bé, un petó.
Cuideu-vos, ciao.
Marta Pascal.
Sí, jo volia preguntar-li A la Lourdes una cosa sobre, precisament sobre els Emirats, no? És a dir, bueno, només veient a les pantalles, no?, de televisió que tenim aquí a l'estudi, doncs, evidentment, l'Iran doncs, bombardeja, infraestructures estratègiques clau, llegia jo aquest matí en algun diari bueno, que deia que, per exemple, els Emirats estan pensant de quina manera prenen mesures perquè bona part, no?, dels professionals o de les empreses que van decidir en algun moment doncs, estratègicament ubicar-se allà per un tema de negoci, etc., doncs, clar, estan marxant. No? En quina mesura creus que els Emirats i aquests estats poden acabar fent algun tipus de pressió, algun tipus de pressió, eh? No, segurament serà el que serà cap al govern americà per intentar que Trump es mogui una mica, o això, no serà res.
Provar-ho segurament ja ho han fet i ja ho han provat. De fet, ells van estar intentant parar l'atac tant com van poder.
Capacitat, entenc.
Prèviament. Clar, capacitat, diguem, d'influència limitada. No? Limitada, també. Amb ells els ha posat en una situació molt complicada, perquè els exposa, és a dir, el que ha fet és fer saltar pels aires una mica la noció de seguretat o l'arquitectura de seguretat que tenien aquestes monarquies petroleres del Golf, no? Que era el recolzament, és a dir, el que els garantia la seguretat era tenir el recolzament d'Estats Units. El que els ha passat és que tenir el recolzament d'Estats Units és precisament el que els ha portat la inseguretat, no? El que els ha portat la guerra a casa. Llavors, això, a més, els ha fragmentat, no? Els està fragmentant perquè no tots tenen el mateix posicionament o la mateixa vulnerabilitat, no? Per exemple, un dels casos interessants és Qatar, no? Perquè Qatar, tenint una base, la base més important, no? Tenint la complicitat que té, havent tingut històricament unes relacions més o menys correctes
sí,
amb Iran, no? Bueno, pues, ara mateix està posicionant-se amb una actitud molt, molt més negativa cap a l'Iran del que es podria preveure pels seus propis atacs, però és que, a més, els Emirats i Aràbia Saudita, això està fent, per exemple, que ara mateix estaven en un context de disputa, diguem, regional entre l'Aràbia Saudita i els Emirats amb un to bastant elevat. Això, evidentment, ha rebaixat, perquè hi ha una prioritat que és, bueno, veure com reaccionen, no? Uh-huh. Però no s'està veient tampoc una coordinació, una reacció coordinada entre els països del Golf, no? La capacitat, marge d'influència relatiu, perquè aquí qui té tot el marge de capacitat de pressió i d'influència és Israel. Uh-huh. En aquest cas és el que hem vist, no? Ha tingut la capacitat d'arrossegar Estats Units i tramar a una guerra, no? Uh-huh. Llavors, poden dir, però poden fer molt poc, no?
Ignacio.
Sí, professora, abans mencionava les vies paral·leles que té Iran per anar subministrant petroli, en aquest cas a la Xina. I, de fet, hi ha alguns analistes que apunten que un dels detonants de la guerra va ser un reforçament precisament d'aquesta col·laboració entre Iran i la Xina, que va portar a l'Iran a imposar que el petroli iranià es comprés amb yuans i no amb dòlars, o que la majoria del petroli iranià es comprés amb yuans i no amb dòlars. Hi ha diferents teories respecte de què va ser el que suscita els primers atacs de Donald Trump o dels Estats Units, des de les més puerils i conspiranoiques, com poden ser, van ser els Epstein Files, a altres com, fins i tot, una possible amenaça vetllada d'Israel cap als Estats Units, indicant que podien arribar a utilitzar la bomba, no?, contra l'Iran. No sé si alguna d'aquestes li sembla verosímil.
Jo crec que al final no cal buscar massa tres potes al gat. Jo crec que al final hi ha una visió, no? Una visió que s'ha rescatat, que no és nova, no és original de Trump ni de Netanyahu, no? És una visió que fa dècades que circula per l'administració dels Estats Units, que és aquesta missió de redibuixar el mapa de l'Orient Mitjà, amb un Israel assentat, amb una situació de domini a la regió, no? I amb un control dels recursos naturals, etc. Llavors, les relacions amb la Xina no crec que siguin el detonant, perquè les relacions entre Iran i Xina ja són estretes i profundes i molt intenses des de fa anys. De fet, la Xina és qui marca l'acord de pau o de distensió entre Aràbia Saudita i l'Iran el 2023. És a dir, aquest canvi, no? aquesta vinculació tan forta i també econòmica i de comerç entre l'Iran i la Xina no és una cosa nova. Per tant, jo no crec que sigui això el detonant, crec més que passa per el moment en què Trump i Netanyahu estan tots dos al mateix barco amb aquesta idea del, pues, des de la Riviera del Mediterrani a Gaza, no? A quin és el paper territorial que ha de tindre Estats Units o Israel sobre els territoris palestins, a tots els moviments territorials que hi ha hagut al Líban, a Síria, no? Que abans esmentava la Maruja i sembla que estem dintre d'una gran conspiració, però és que no és així. Hi ha una reconfiguració territorial, no?, d'aquest mapa, no? Llavors, es ressuscita una mica aquesta idea de, bueno, anem a assentar una regió que, a més, és estratègica geogràficament i en termes de recursos naturals, geopolíticament, és estratègica. Anem-la a situar sota el domini, el paraigües absolut dels Estats Units. Que no hi hagi problemes cap a Israel, ni palestins ni iranians que els puguin fer costat, i a més no hi hagi cap actor regional que tingui capaç, diguem, sigui capaç de portar-te la contrària, no? I llavors aquí jo crec que és una visió molt més àmplia en la qual Trump hi pot veure uns certs beneficis, perquè a més tot això pot tenir derivades en els seus inversions, en els seus propis negocis, perquè cada vegada hi ha aquesta frontera més diluïda entre el patrimoni de l'estat i el patrimoni privat de l'home de negocis, no?, que és Trump. I llavors jo crec que tot això entra dintre d'aquest càlcul, no?, i que en algun moment s'ha deixat seduir per Netanyahu en aquesta aventura iraniana, també subestimant probablement la capacitat d'Iran.
Marc Bataller.
Sí, abans la primera intervenció de la professora deia que Trump no tenia ben bé clar quin era el motiu pel qual havia entrat a la guerra, i fins i tot estem veient, no?, que està fent gairebé una operació de màrqueting, perquè en els tuits, la setmana passada, poso un exemple, el compte oficial de la Casa Blanca, un tuit que va ser molt comentat, combinaven el Wii Sports amb les explosions a Iran. I fins i tot hi ha alguns actors, com Morgan Freeman i altres, doncs, com han criticat moltíssim, evidentment, aquesta banalització. Per contra, pel que va dient vostè, professora, Israel sí que ho té bastant clar què vol, què busca amb aquesta guerra, i ho estem veient, no?, que el que busca és debilitar Iran, ara mateix entrant al Líban. Creu que aquesta guerra pot ser definitivament aquell cop sobre la taula que fa tants i tants anys que està buscant Israel per controlar realment l'Orient Mitjà?
Crec que és bastant cap aquí, no? Crec que és aquesta idea de dir, bueno, no és que Israel busqui, no? O almenys el paradigma, el que nosaltres pensàvem, no?, el que nosaltres percebíem als anys 90 del segle passat, és que Israel volia fer les paus amb els seus veïns perquè volia viure en pau i tranquil·litat, i llavors tenia allà un problema, que era la qüestió palestina, que no sabia com resoldre i tal. Clar, han passat 3 dècades i el que veiem és que hi ha una certa voluntat de no resoldre aquest tema amb els palestins, i en canvi hi ha hagut una voluntat d'acostar-se en aquest entorn geogràfic, no?, i de cada vegada tindre més vincles, no?, d'interessos comuns amb aquest entorn geogràfic, no?, anar abandonant els palestins perquè això hi ha un moment en què no calgui resoldre-ho, no?, i resoldre la situació en els seus veïns, no? Això hem vist que des dels anys 90 això ja era una mica l'estratègia, no? El que passa és que en aquell moment no era tan òbvia, no? Per tant, jo crec que sí que hi ha, probablement Israel té una estratègia, i sobretot ja et diria Netanyahu sobretot, no?, però aquí hi ha una estratègia. En el cas de Trump no sabem si hi ha una estratègia, nosaltres no la percebim, perquè cada dia canvia una mica quin és l'objectiu, no?, i quan s'acabarà aquesta guerra i per què hi han entrat, no? Per tant, diguem, aquí Trump necessita un argumentari fort per convèncer la seva opinió pública que aquesta guerra és necessària. D'aquí que anés a apel·lar a, és que poden atacar a sol americà, les vides dels americans estan en perill, no?, perquè ha de justificar d'alguna manera aquesta percepció d'amenaça molt propera que probablement el ciutadà mitjà a Minnesota no té, no?, aquesta sensació d'amenaça contundent d'Iran, no?
Doncs ho anirem parlant i segur que anirem comentant-ho, perquè ara mateix també el que estem explicant des de primera hora, el fet que aquesta resposta iraniana a l'atac israelià contra aquest regiment de gas del South Park, del més gran del món, hagi estat atacat amb empreses de gas a Qatar i refineries petrolieres saudites, doncs fa que també posi i pinti un panorama complicat pel que fa també a l'economia i al petroli. Lourdes Vidal, professora de Relacions Internacionals de la Blanquerna i Universitat Ramon Llull, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Són les 10 i 14. tancar l'Àgora. Marc Batallé, Jofre Llombart, Marta Pascal, Ignacio Rigau, Marisa Gil, Pau Foradada, bon dia.
Bon dia.
Més continguts del matí de Catalunya Ràdio.
De seguida, Àgora Esportiva, avui d'aquelles agraïdes que venen de gust després de la contundent victòria del Barça i a la Champions 7-2 contra el Newcastle.
A partir de les 11, entrevista Santiago Segura, que acaba d'estrenar la sisena pel·lícula de la saga Torrente. Torrente Presidente, amb èxit innegable de públic, 1 milió d'espectadors en un cap de setmana i les habituals crítiques negatives dels mitjans.
Abans d'arribar a les 12, ens preguntarem quins temes queden pendents, els explicarem amb humor i posarem a prova un nou oient al concurs pendent.
I a la Renaixença entrevistaran un home que no és funcionari, però que té feina per a tota la vida, perquè fa més de 25 anys que treballa en la construcció de la Sagrada Família. És l'Isidor Nuevo.
Però abans, què han dit els altres? Gerard Jovany, Joel Díaz. Hola!
Hola!
I què?
Doncs que aquest matí he seguit atentament, com faig sempre al matí de Catalunya Ràdio, i m'ha cridat molt l'atenció aquesta notícia que diu que diverses persones s'han intoxicat cap de greu a la piscina municipal de Rubí sí. A causa d'una barreja incorrecta del clor que s'aplica a l'aigua amb altres substàncies.
Una barreja de clor mal feta a la piscina municipal de Rubí, al Vallès Occidental, ha provocat una intoxicació col·lectiva.
La reacció els va provocar vòmits i marejos. El motiu va ser una barreja accidental de productes tòxics.
La fuita ha sigut a través de l'aigua. Ha sigut una barreja mal feta.
A veure, no té res, aquest àudio, informatiu estrictament. No us recorda cap àudio històric, aquesta notícia?
Home, i tant.
No ha ressonat al vostre cervell aquell mea culpa mític de la Eliado Parda? A mi sí, al Jofre també, i he pensat que és una bona ocasió doncs, per recordar-lo.
Todo por la equivocación de una socorrista.
He echado ácido clorhídrico, encima de sulfato de cloro. No, sulfato no sé lo que era. Bueno. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y... Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes?
Que no sé si va ser primer el ou o la gallina, escoltant, ¿eh?
Què vols dir?
Sí.
Ja.
L'ordre dels factors. Sí, aquest cas sí que altera el producte.
En quin moment van entrar les substàncies?
Exacte.
Una altra noia que té tendència a liar-la parda, embolicar-la bruna, en català correcte, seria Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid, que ahir deia això que sentireu ara sobre el pseudo-reconeixement per part del rei Felip d'abusos dels espanyols conqueridors d'Amèrica sobre la població indígena. La Ayuso diu que no hi va haver res de tot això.
Abusos especialmente los que ya se cometían contra la propia población autóctona por parte de todas las poblaciones aztecas mayas que entendían los sacrificios como parte de los rituales. Y llegamos los de la cruz y pusimos un nuevo orden y sobre todo una forma de entender que la vida es sagrada y que evidentemente había que civilizar.
A veure, aquest discurs d'Ayuso m'ha sigut familiar, m'ha sonat, és com si ja l'hagués sentit abans. I sí, efectivament, el vaig sentir ahir, també a primera hora del matí, en boca de Federico Jiménez Los Santos.
Abusos especialmente los que ya se cometían contra la propia población autóctona por parte de todas las poblaciones aztecas.
¿Cómo que abusos? Abusos los aztecas que degollaban a los vecinos.
Y llegamos los de la cruz.
¿Cómo? Siempre con la cruz por delante.
Y que evidentemente había que civilizar.
Lo que España lleva adelante en América es una empresa de civilización como no ha llevado ningún país nunca en la historia del mundo.
Coincidències.
Sí, és casualitat. Sí,
i a les xarxes, Joel, què han dit?
Doncs mira, les xarxes riuen amb la imatge viral d'ahir. José Luis Martínez Almeida estava inaugurant un monument en honor als periodistes morts en l'exercici de la seva feina. Marta, ara veuràs. Un acte molt solemne i a mig discurs se li caga un colom al cap. I s'ha de dir que se'n surt molt bé. Jo li he posat un efecte perquè se senti quan se li caga el colom.
Y por tanto representamos a esa inmensa mayoría de la sociedad madrileña que aspira a vivir en un marco común de convivencia con las diferencias que podamos tener. Y no podía pasar otra cosa. No podía pasar otra cosa que una paloma tuviera la feliz ocurrencia en este momento de aterrizar sobre el corte de pelo que me hice ayer, además. ¿Veis? Cuando yo digo que el periodismo es una profesión de riesgo, es que hasta los que no somos periodistas corremos el riesgo estando con vosotros de que nos suceda cualquier cosa.
Molt ben jugat, molt ben jugat. Molt bé, la reacció molt bé.
Les fiestes de la Paloma a Madrid són el 15 d'agost, per si algú hi vol anar a agrair-li la feina. I ara marxem a Villan de Tordesillas. Jofre, coneixes aquest poble?
No, és sí que conec les festes de la Paloma. Però...
Villan de Tordesillas està a Castella i Lleó i és el que diuen que és el poble més fatxa d'Espanya. A les eleccions del passat diumenge, la Falange hi va treure el doble de vots que el PSOE. La Sexta hi envia un reporter a entendre una mica el fenomen i s'adona que per la gent d'allà, Vox és massa d'esquerres.
Los vecinos de este pueblo, Ramiro, la pregunta es ¿por qué la derecha arrasa en la selección?
Siempre ha arrasado. En Villán de Tordesillas siempre ha arrasado. Porque ha sido un pueblo falangista y debería de seguirle siendo. Lo único que se están cambiando un poco a la izquierda, votando a Vox.
Sí, sí, tal qual. Vinga, i no deixem Madrid ni l'escatologia, perquè hem de parlar de Javier Milei, que aquest cap de setmana passat estava a Madrid passejant-se com una autèntica estrella del rock. Milei va desencadenar el fenomen fan a la capital de l'estat i en una ponència al Palacio de Vista Alegre, una fan histèrica el va interrompre. Aquesta fan histèrica era Aida Nízar, aquell personatge funest sortit de Gran Hermano. Sent.
¡Vamos! ¡Naciste para ser presidente, Milei!
Gracias.
Lo sé.
Por lo tanto...
Déu els cria i ells s'ajunten, que diu la dita. I acabem amb un d'aquells reportatges de carrer que fan venir ganes de fer-se un pla de pensions privat. Els amics de Ràdio Flashback van al Saló de l'Ensenyament, que se celebra aquests dies a Barcelona, amb la idea de fer una pregunta molt fàcil als estudiants de segon de batxillerat. Una pregunta realment molt fàcil. I les respostes, bueno, preocupen.
Quina serralada separa França de Catalunya?
Què serralada? Què significa això?
És un conjunt de muntanyes.
Ah, vale. Montjuïc.
Quina què? Serralada.
Què és això? La Cerdanya.
La serralada, la litoral.
No,
no sé.
Idea, eh? Saps què és una serralada?
No.
Andorra.
Serralada, muntanyes.
No sé.
La... Hòstia, no ho sé.
Hola, esto es geografía.
Sí.
Pirineu? No.
Sí, Pirineus, no?
Vale. Vamos.
Veus com tenia un problema amb l'educació? Ja ho ha dit l'Ignacio.
És una desgràcia, tot això.
I que no em preguntant ni què és el prelitoral.
Sí, també s'ha de dir que aquests reportatges, quan els editen, trien les respostes més ridícules.
Sí, esclar.
Sí, però hi són o no?
Hi són, hi són, hi són.
Estimat.
Però hi ha algú que diu Montjuïc.
Sí. Sí, hi ha algú que no sap què és, una serralada.
Exacte.
Serra què?
Això és geografia.
És allà on fan mobles, no? Aquelles botigues sí, on fan mobles. Marc Batallé, Jofre Llompa, Ignacio Rigau i Marta Pascal, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Farem una pausa i Àgora Esportiva. Ara tornem.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia... reunit en sortir de la feina. I la resposta era... aplegat. Aplegar és sinònim de reunir. I qui es reuneix després de treballar és que ja ha plegat de la feina. 1.435 dels 1.523 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 6 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la Lletera de Campllong Jordi Garrit Riera, de Gironella, al Berguedà. I avui també ens heu dit afiliat, plegats o ajuntat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Tia, això sona molt bé. Satisfaction.
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure.
La nostra increïble banana de primera està només 1,09 al quilo.
Un 26% menys?
Sí, Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
Escolta, el pare li ha agafat el cupó extra dia del pare de l'11 de 17 milions. Què et sembla? No sé si agafar-li alguna cosa més.
Quan?
17 milions.
A veure, 17 milions em semblen prou bé com a regal, eh? No agafaria res més.
17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Regala el cupó extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Cupó extra dia del pare de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aprofita el supertango preus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
Endú-te'n portàtils, mòbils, smartwatches, televisors...
O un frigorífic, la rentadora, el forn...
I tot amb els nostres tecnovantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
Fins diumenge 22 de març a la botiga web i app del Corte Inglés.
Consulta els models i les marques que hi participen.
Catalans i catalanes, torna Soc i Seré. Busquem 100 persones amb ganes de demostrar que ho saben tot del nostre país. Si vols participar-hi, envia'ns un vídeo explicant qui ets a casting@socisere3cat.cat. Seràs tu la persona que més en sap de Catalunya? El repte comença ara.
A la finestra indiscreta busquem les millors estrenes, les pel·lícules més bones, les millors sèries, els millors documentals. Destriem el que val la pena perquè no perdis el temps.
Aquesta setmana amb la pel·lícula de Peaky Blinders, que fa el salt al cinema. I també amb la nova pel·lícula de Pedro Almodóvar, que es titula Amarga Navidad i que té el repartiment noms com Vicky Luengo o Kim Gutiérrez.
Me dejarás.
Ens assegurem que no et perdis res de bo.
Más bien tarde.
La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre. El divendres, a les 12 de la nit, les millors pel·lícules i les millors sèries a Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio... Postdates. Només seràs el fruit del silenci. De Buscana, de Laia Llobera. 21 de març, Dia Mundial de la Poesia. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
La tarda de Catalunya Ràdio. Que no surti d'aquí.
Roger Carandell, bona tarda.
Bona tarda.
Juliana Canet, bona tarda.
Bona tarda, nen.
Nen?
Marta Montaner, bona tarda.
Hola, rei.
Creieu que el que no surti d'aquí és molt diferent al desembre que l'abril?
No, sempre hi ha un motiu per estar excitats. Oi que no fa cara de porter,
no?
En Roger?
No,
hi va haver un moment que l'Espanyol va pensar el mateix, que em feia cara de porter, i ja van cedir un altre equip.
T'ha agradat algú durant el programa, m'han dit?
Ai. És que hem fet una entrevista que he sentit que ell tenia ganes de fer l'entrevista, que a vegades tros entrevistats...
Tenia ganes de fer l'entrevista o tenia ganes d'estar prop teu?
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Cellers Maset. Vins i caves directes del celler a casa vostra us ofereix l'Àgora Esportiva.
Fermi la juga per Rafinha. Rafinha a l'interior de l'àrea, prepara la pilota. Gol, 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 gol. Pica aixecant la Rafinha cap al segon pal. Atenció a la rematada i el gol, 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 gol. Bernal, Bernal, Bernal. Xuta a la mit! Gol, 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 gol. Descarrega Rafinha per Fermín, encararà tot sol, continua Fermín, Fermín davant del porter. Xuta Fermín, gol! Pica corna al Barça, molt tancat, la rematada i el gol, 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 gol. I arriba Lewandowski, som-hi Robert, xuta Robert, gol! Conta, recupera Rafinha, Rafinha marcarà el setè! La Champions ens agrada molt. Barça 7, Newcastle 2.
Ramon Bes, Laia Tudel, Carme Barceló i Joel Díaz. Bon dia.
Bon dia.
7-2 contra el Newcastle. Barça guanya la Champions, Joel?
Doncs, en principi...
S'encalla, s'encalla.
Mira, mira, si em fessis apostar els meus diners...
Oh, compte, compte,
jo Joel, apostaria Joel, que no la guanya, perquè m'entenguis. Ara... Si no he d'apostar res, sí. Sí, sí, sí.
Molt professional.
Aquest any, sí.
Aquest any, sí.
Home, no, home...
Ahir va ser un partit d'aquells que agraden a tothom.
Agraden molt.
Mig partit d'aquests que agrada a tothom. Sí, sí. Per ser exacte, Ricard. Eh? Sí. Mig partit d'aquests, perquè la primera part, home...
La primera part era futbol, també, però al final hi havia gols, i vinga, i, no, i era emocionant.
Sí,
ja era.
No, sí, emocionant, ara, clar, sí. Jo crec que va ser la traca.
La segona part no hauria estat tan bona si no hi hagués hagut la primera, diguem. Perquè tu prens consciència de la dificultat del partit, perquè aquells són una colla de bèsties que van i venen, i aleshores si entres en el seu joc, pateixes. Sí. Però un cop van entrar al joc del Barça, llavors són vulnerables, no? De les dues maneres que hi ha. Per això crec que és atractiu aquest equip, perquè no saps mai com... per fer costat al Joel, Tu et montes amb una onada o amb un surf, si vols, com vulguis, i viatges i no saps on arribaràs.
Això és divertidíssim, Ramon.
Això, aleshores, a partir d'aquí, no, està molt bé que fem apostes i pronòstics, però a mi no em baixis d'aquí. Aleshores, de moment, ara, vas cap a l'Atlètic de Madrid i després ja veuràs on, perquè això, te passes extraordinàriament bé.
Aquesta sensació de muntanya russa al camp es tradueix en gent incorrent, inclús jo, en moltes contradiccions. O sigui, tu pots estar dient, així no anem enlloc, això és un desastre, ara no sé què, i al cap de 5 minuts guanyarem la Copa Europa. El Lewandowski, sí, jo vaig passar d'insultar-lo, a estimar-lo amb totes les meves forces en qüestió de 10 minuts.
Sí, sí.
És el Barça de Flick una mica, sí, sí, el Barça d'extrems... Sí, sí.
Què destacaríeu per això del partit?
La reacció de l'equip a la segona part i Rafinha. Per mi Rafinha, sí. Perquè...
I Fermín.
Sí, però Fermín més o menys ja tota la temporada ja. Fermín ja té, és així, ja saps com és, a vegades té imperfeccions, però no li falta mal ni intensitat, ni el caràcter, va tot, sempre aporta, sempre ajuda. És difícil tenir un mal partit de Fermín. En canvi, Rafinha sí que veníem d'unes setmanes que dius, ostres, ens falta la millor versió de Rafinha, i ara han encadenat dos partits, i realment si Rafinha mantens aquesta versió que vam veure ahir, el que queda de temporada, doncs és el que et fa ser... optimista, no sé si guanyem la Champions, però sí que és cert que canvia molt, incideix molt en el joc de l'equip.
Absolutament, perquè ahir va participar a 6 gols de 7. Mm. O sigui, si tu mires fredament, amb números, ja sé que en aquest Barça la fredor no existeix gaire, però la intervenció de Rafinha ahir al partit va ser brutal, brutal. I a més, és un líder, porta un lideratge amb el braçalet, sense el braçalet, és absolutament igual, vull dir, és el... I a més, jo crec que és l'home de Flick al camp. Jo crec que és el que realment transmet. O sigui, el servei de Flick està traslladat al cap de Rafinha.
I el que marca,
claríssim.
I el que marca el nivell també d'entrega, perquè hi ha un problema amb Rafinha, i és que els jugadors que no tenen el dia massa actiu, queden retratadíssims al seu costat. Mm. Ahir a la primera part va passar amb Lewandowski, que el contrast era escandalós. O sigui, veies un tio que estava corrent per dos o tres... I el pobre...
Sí, quin canvi va fer Lewandowski, que l'havien matat ja, el teníem ja jubilat, sí, no, i no renovat, i ara està renovat...
Una primera part de jubilat.
I no jubilat.
En el cas de Rafinha, a més, és el jugador sorpresa, igual que va ser Flick sorpresa. És a dir, no és una cosa sabuda, sinó que tu descobreixes que aquest tipus, que venia del Leeds i que la gent... deia si es traspassa o no es traspassa, es converteix en un aspirant a la pilota d'or, un jugador que a més fa tot el que vol el Flick, que és apretar, robar la pilota i sobretot acabar les jugades. Perquè els 7 gols s'expliquen perquè aquest equip té el cap que la pilota es passa fins que arribes a la possibilitat de definir. Jo em fixo moltes vegades en les declaracions que fan els rivals, i el Gordon, l'Anthony Gordon, que és el crack del Newcastle, va dir, hem jugat contra equips de molta qualitat i equips amb un ritme diabòlic, però no havíem jugat mai amb un equip que tingués aquesta manera de guardar la pilota, passar-la i de moure's al camp. Qual t'està dient que els errors que el Howe, el seu entrenador, va dir individuals, era perquè ells no sabien com controlar la manera que tenia de jugar el Barça. I això fa diferent a l'equip de Flick, perquè jo no he vist... Podem activar la memòria dient aquí t'aboca. A mi no m'aboca cap equip. Em sembla tot un equip nou. O sigui, no havia vist jugar d'aquesta manera. I això fa que els grans analistes, els escèptics, diguin, així és impossible que guanyis, perquè concedeixes masses. I el Flick diu, bueno, qui em fa confiança? I tota la plantilla s'ho creuen, i a partir d'aquí hi van. Després la gent pot mirar o jutjar si està més ben equilibrat, més desequilibrat, però hi ha una fe amb aquests nanos que tu dius... Clar, hi va haver un moment que el tercer gol, que va caure, ja van dir, que aquella estona del 2-2, que tot allò semblava, van dir, no, aquí hem de fotre un gol com sigui. El Lewandowski té dues ocasions, el Lamin en falla un, i al final hi ha el penal.
Són uns agosarats inconscients. Són agosarats inconscients, i que dius, bueno, són aquesta generació del 2007, de la qual jo n'estic absolutament enamorada, perquè, clar, veus aquesta canalla, que veus el Pau Cubarsí, que jo crec que ahir era mariscal de camp, o sigui, ja Gerard Martín, que cada partit que passa suma més, tu dius, ostres, és que tinc la meva defensa posat als ulls amb nanos que no tenen ni 19 anys, és que és una barbaritat. I després veus el Marc Bernal, que a més de jugar perfecte, de portar bé la pilota i tal, a més és golejador, és assistent, és que clar, és que dius, això no pot ser, tu. I clar, t'enamores I pateixes alhora, no? És aquesta bogeria que tenim ara amb el Barça.
Perquè ahir quan surten, a més, aconsegueixen fer petit el Newcastle, perquè veníem a la primera part de 20 minuts que realment el Barça va patir. 20 minuts a la primera part, sobretot, perquè el Newcastle doncs, era una mica recordador del partit d'anada i s'estava complicant i el resultat estava empatat al partit i després hi ha el penal, vas amb 3-2 al descans, però de tota manera vas amb un 3-2 i penses... Ai, que patirem aquesta eliminatòria, aviam si anirem a la pròrroga. I llavors fa aquella reacció l'equip, el Barça, fa dos gols i allò, veus el Newcastle que comença a fer-se ja més petit, va enrere i fa impressionar aquells jugadors Newcastle que tenen aquell físic i tan grossos i tu tens que vas amb l'equip juvenil i aconsegueixen intimidar, perquè realment quan desplega el joc el Barça de Flick amb aquella velocitat que vam veure ahir i amb aquella eficàcia, mirant la porteria i anant-hi, i també tenint la pilota i Pedri al mig, clar, realment quan tot surt bé, la màquina és pràcticament perfecta.
Però ahir Pedri va currar més, o sigui, va estar més...
Uf, ahir Pedri va estar sensacional.
Va currar
també
molt més, és a dir, no va ser tant aquell mag, no?, de
repartir tal, però recupera tots els partits, les estadístiques demostren que recupera molt. Mm. I és veritat, en aquest sentit, que per el que dèiem del gol, que finalment hi havia hagut el partit de Sant Mamés, gol de Lamine, el partit de Newcastle, gol de Lamine de penal... S'ha tornat a recuperar el gol perquè s'ha tornat a recuperar la davantera de l'any passat. Juguen Rafinha, Lewandowski i Lamine. I Lamine fa més gols que la temporada passada, el Rafinha torna a estar en forma i el Lewandowski, per fi, aquesta figura del nou, que tothom va dient, bueno, quin serà el nou? Doncs el Lewandowski en aquests partits de la Champions, jo crec que moltes vegades, igual que de vegades parlem aquesta associació que hi ha entre el Madrid i la Champions, hi ha jugadors com el Lewandowski, que quan senten la Champions i crec que
el Flick
aquí va estar molt llest en el sentit de dir, jo no el trec en el partit del dia abans, de la jornada abans, que no hi havia manera que fotés un gol, i esclar, quan fot els dos gols, és a dir, és que sóc Lewandowski, és que aneu mirant el meu palmarès a Europa i això t'aboca, que és un jugador Champions, i si tu vas a jugar contra un equip europeu...
Sí, perquè tu vols jugadors Lliga.
Sí, no, perquè a més tothom parlava que si Dani Olmo podria jugar de fals nou, que si tal, que si qual... Jo realment, coneguent una miqueta el Flick i com funciona, és que és això, Lewandowski és el seu home gol a la Champions. Sí, trigarà més o trigarà menys?
Si al final és un jugador d'aquests que està a la Lliga corrent-s'ho, també vol jugar a la Champions, per tant... Bueno. Que és el que seria
has
just.
Has de prendre decisions, però el Ferran porta 7-8 partits, no sé, sense marcar. Sí. No
bé, Lewandowski també arribaven amb números similars de poc encert de cara a porteria, tots dos. Però és cert que la Champions sempre acaba triant més Lewandowski per davant de Ferran Torres, si aquest és el dubte. No sé que el rendiment de Ferran Torres sigui molt més alt que el de Lewandowski, però ara com que estan empatats diríem a nivell de rendiment, ahir va fer dos gols Lewandowski, es va trobar la màscara, se'l veia alliberat rient,
se'l va posar al cap com una corona,
quines ganes que tenia de marcar,
eh?
Es nota. Ara ha fet dos gols, sí, en un partit que se n'han fet 7, doncs ara és que necessites els gols de Lewandowski ahir a la primera part.
Sí, també ostres, necessites el compromís defensiu i la pressió que no fa Lewandowski, això també ho necessites,
però és que Lewandowski no t'ho
no,
ja, farà
no,
això,
ja, però això sí que t'ho fa Ferran, és que pràcticament tenen qualitats que encaixen.
Però és que el joc del Barça queda definit en el gol del 2-2 del Newcastle. El que fa Lamine és per escanyar-lo.
Sí.
És a dir, és tan desacomplexat, és a dir, el mateix que faig a l'àrea contrària ho faig a la meva, perquè m'ho haig d'evitar. Perquè és que els gols que fa el Newcastle són gols, el segon és d'una errada del Lamine, el primer també és que no tapen bé, jo crec que l'Eri ja estava tocat en aquell moment, o no se sentia bé perquè entre el Hall i el Barnes aquells et fotien un nus, però és que era continu i no te'n sorties, i el Lamine davant del perill respon d'aquesta manera, que és, home, la primera jugada que fa, la maniobra del primer gol, és una maniobra d'un centrecampista.
És increïble.
Potser aboca el Neymar o aboca una cosa que dius, això...
Neymar, aquell control orientat és pur Neymar.
Amb aquella errada, Ramon, jo el volia matar.
Això és el Barça, llavors tu dius, per què no puc fer això a la meva àrea si ho faig a la contrària? És a dir, no tenen por. Això el culer sempre té interioritzat aquella por. I aquests tios no tenen por res. Això es fa diferent.
És el nou
el mateix Joan Garcia, no? Agafa una pilota quan té tres jugadors davant i fa un passe allà
mira,
curt i dic...
Les pors Ricard es superen, perquè jo recordo amb el tema dels porters i el joc de peus, fa molts anys, quan vam començar a jugar amb el porter com una mena de lliure... Ai, ara ja ens hi hem acostumat. Ara ja està. Ara ja no ens fa por. Ara podem veure el porter amb un central...
La tiri fora.
Passa res, vull dir que ja ho superarem.
Va ser un partit de patir, perquè també, ara que dieu del porter, ostres, jo quan vaig veure Joan Garcia, que et tirava a terra...
Un silenci sepulcral al Camp Nou, es va fer de cop.
Tothom morts, eh? Mare de Déu.
Passa de l'eliminatòria, què en penseu? Us agrada el format de que el 14è classificat, que l'Atlètic jugarà la tornada a casa mentre el Barça, que és el 5è, perd l'avantatge de camp?
Jo no ho entenc, o sigui, que ho expliqui la Laia o que ho expliqui...
No, però és que, a veure, cap format, diríem, sempre té coses que t'agradaran i coses que no. Però, aquí, el nou format, l'has de veure en global, el nou format de la nova Champions.
Mira, collons, hem quedat per sota nostra.
Clar.
Ja.
Jo és que no...
Bueno, i en aquest cas, a més, no, jo crec que l'Atlètic de Madrid triarà la versió curta de l'eliminatòria, perquè, o sigui, de jugar... dimecres, dimarts, és a dir, la versió curta, perquè després tenen la final, o sigui, el dia 18 tenen la final de Sevilla, aleshores és possible que sigui el 7, que és dimarts.
No, ja segur, és el 8 i el 14.
El 8 i el 14.
El 8 i el 14. El 8 i el 14 segur.
No, podria ser que un cop arribes ja a 8 anys, doncs després les anades i tornades es fan amb sorteig, això tindria un cert sentit.
Però, si recordes, l'any passat, la Copa, el Barça va jugar primer al Camp Nou i després va jugar al Metropolitano i li va anar bé. Jo crec que el Flick en això no fa tanta diferència. El que és veritat és que el Camp Nou, per exemple, aquest any el Barça
va jugar a Montjuïc, també.
Bueno, jugar per això. Però jugava tots els partits al Camp Nou, per això vull dir també en favor teu, s'han guanyat. Per tant, tu sempre tens aquell... L'eliminatòria mateix amb l'Atlètic de Madrid és 3-0, si no haguessis perdut 4-0. Però és que són 6 partits aquest any amb l'Atlètic de Madrid, amb el carregós del Simeone. Oh. I això fa que el lloc de la Champions sembla que estigui jugant la Lliga o que estigui jugant la Copa, perds la noció de la Champions. I això, aquest gust que tu tens, que s'activa la Champions perquè jugues contra un equip estranger, contra un equip que no coneixes, fa que també, clar, el Newcastle, per més que hagi estudiat el Barça, no el coneix com l'Atlètic de Madrid coneix el Barça. I aquests factors moltes vegades són detalls quan tu estàs en una eliminatòria de quarts de final. I això fa mandra, almenys els que ens ho mirem.
Fa mandra perquè a sobre hi ha un Atlético Madrid-Barça el dia 4. Sí, és a dir, amb 10 dies tenim un Atlético-Barça el dia 4, un Barça-Atlético el dia 8 de Champions i la tornada de Champions el dia 14 d'abril. O sigui que en 10 dies tens 3 Atléticos-Barça.
La
qual cosa és insuportable.
Vens de 3, eh? I vens de 3.
Seguits.
Bé, no, entre l'anada i la tornada...
Hi ha un partit de Lliga a l'11.
Però sí, el derbi, de fet. Però amb l'Espanyol. Però que sí. O sigui, el bastió del Barça té ganes de revenja amb l'Atlètic de Madrid.
Però que són partits que desgasten molt, eh?
L'Atlètic de Madrid li ha ficat molts gols al Barça aquesta temporada.
I ara Julián sembla que m'està bé, vull dir, clar, serà una eliminatòria complicada.
Sí, i una granada segurament molt conservadora de Simeone, que vindrà aquí a empatar, no? I...
Hi ha donar canya, i factor... molta llenya, perquè això ja ho sabem, vull dir, i amb els jugadors del Barça que estan la meitat tocats, vull dir, és que clar, és una situació...
Sí,
és
si tenim un arbitratge com els últims que ens estan tocant a Europa, Simeone deu estar contentíssim, perquè la permissivitat, ahir el Joel Linton aquest, hauria hagut de rebre 3 grogues. 3 grogues.
Bé, Europa primera...
És que no hi ha coherència. És a dir, el motiu pel qual el Joel Linton aquest li ensenyen la primera groga, pel mateix motiu li havien d'ensenyar la segona i la tercera. El que passa és que aquest àrbitre, doncs mira...
I el VAR, el penal aquell, és perquè tot el camp, tots els jugadors i tot el...
L'obliga.
És increïble.
Dels 50.000 persones que hi ha aquí que no has vist que l'ha agafat.
Un àrbitre molt dolent, el francès aquest. No el recordo, que em sembla que és el del cas Cristiani amb Vinícius.
A la resta de l'eliminatòria tenim Bayern-Madrid, tenim el PSG-Liverpool, que aquí està clar que el PSG doncs, segurament passarà.
A veure, clar del tot, no, però...
Bueno, estan bé.
I l'Arsenal-Sporting, que aquí sí que la cosa està més sentenciada. Bé, veurem
què serà. Veiem un Barça-Arsenal.
Sí, no?
Sí.
Bueno, no sé si Barça, però en tot cas veiem que l'Arsenal passarà.
Sí. Però vull dir, per exemple, a mi, ara posats a triar, els equips de la Premier, al Barça li van bé. O sigui, bueno, li van bé. Vull dir, hi ha gent que veu fins i tot que com si fos un partit de Premier.
Guardeu aquest tall del Ramon, quan el Barça ha eliminat a les semifinals de la Champions.
Bueno, l'Arsenal és, en aquest moment, un aspirant a guanyar la Premier, és un aspirant a guanyar la Champions, perquè ja li toca també.
Favorita,
però a mi m'agradaria recordar que en lloc de la final seran les semifinals. El Barça va guanyar l'Arsenal el 2006 la Copa d'Europa de París, i aleshores doncs és un partit, i a l'Arteta, i és una eliminatòria que a mi m'agrada, i penso que el Barça té opcions si és que passa amb l'Atlètic de Madrid. Ara, això no vol dir que sigui el favorit, per mi el favorit és l'Arsenal, però el Barça pot passar.
Abans que dèiem això de jugar l'anada a la tornada, que al Camp Nou, clar, les dues eliminatòries següents al Barça li toca la tornada fora, per tant al Camp Nou només vius l'anada. Clar, hi ha dues coses. Primer, tal com està ara el Camp Nou d'ambient, que això sí que sempre ara últimament l'hem criticat, doncs ara també hem de dir en positiu, perquè ha canviat molt l'ambient del Camp Nou, ha tornat a la grada d'animació i a més s'encomana tot l'estadi. Clar, per l'afició no és el mateix, et quedes dues eliminatòries sense poder celebrar el que es classifica per la següent, que ahir va ser molt xulo. O fins i tot, imagina't si és la que et classifiques per la final. Tu et perds una festa a l'estadi, però això és...
Recorda el tuit del Lamine ahir, no?, que abans del partit diu vam començar això a Montjuïc, però la història de la Champions s'escriurà al Camp Nou.
Ah, sí?
Sí, va, sí, 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 així vol...
Ai!
Amb
un braç! Ai, de meu!
Gallina de fiel!
Ningú dubta que el PSG guanyarà doncs, la Champions, ja ho tenim per fet. I...
No hi ha cap equip que hagi revalidat el títol.
Ojo la dada. Ojo la dada.
Ull, eh?
Compte que avança el Madrid. Ojo
el dato.
Doncs mira, doncs, Luis Enrique s'endurà.
Bueno, sí. Bueno, no. Sí, un Madrid-Barça a la final.
Encertes totes les porres, doncs mira, aquesta és difícil, eh?
Sí, sí, sí.
Si vols, fem una porra,
final,
fem una porra.
Quina és la teva final, Estrell?
Prepara una porra, va.
PSG-Barça i guanya el PSG.
PSG-Barça i guanya el PSG.
Sí.
Hòstia. Uf. Bueno, millor que arribar a la final amb el Madrid, que això és la cosa que jo menys vull a la meva vida.
Perquè
no la sobreviuria, Ramon.
Perquè és que em moro.
A mi
m'agafa un... Bueno...
A mi m'agradaria un Barça-Madrid a la final.
Una final
m'agradaria viure-la, ja tinc una edat, viure una final
Barça-Madrid. S'ha de viure, s'ha de viure.
No, i no.
Saps què vull dir?
Per què?
Per un tema de salut.
No, jo seré igual.
Perquè m'agafa una petxusca, que deia aquella.
No, és que jo estaria una setmana abans amb tranquil·lacint.
Un partit més. No,
I si guanyes la final al Madrid?
Bueno, clar, si guanyo...
Però veus com per
la diagonal despullat.
Joel, veus com... Joel, guarda també aquest
tall. Sí, sí. No, des de club de polo fins al fòrum.
Despullat, eh?
Completament.
Si el Barça guanya
contra el Madrid,
la Champions, el Madrid...
Però vaja, i tu darrere.
Joel Díaz, despullat,
sí, sí,
corrent.
Sí. I el Maiol Roger darrere meu amb un micro de Catalunya Ràdio.
Ostres, i des del polo, eh? Que és un lloc que parlàvem de l'esport,
la por al Madrid. Per què?
Home...
Pues sí que ets modern, ets com la joventut d'ara, Ramon, que no té por res.
No, però és que jo m'ho passo ben en el camp.
La
meva edat és un regal, aquest equip. Ja. Perquè les ganes que tu tens d'anar al camp, de vegades dius, ostres, ara quina mandra. No, doncs dissabte el Rayo Vallecano, doncs anem-hi, vinga, ahir el diumenge. I qui més? I qui toca? Pot ser que un dia no guanyis, és possible que un dia empatis, pot ser que un dia perdis, jo què sé, però tu passes bé, no, el Madrid. Perdona, el Madrid amb Flick 5-1 a favor del Barça. De
el que tu vulguis. Però jo no vull córrer aquest risc.
L'alegria, el de veure aquest equip tan emocionant, tot això, però una final Copa Europa amb el Madrid?
Pregunta-li als jugadors del Barça si volen una final.
Mira, ja tinc taquicardia.
I tant que la volen.
Veus?
I tant.
Jo també, eh?
Vinga, va.
Que rule el tranquil·lacín.
O sigui...
Llavors no funcionarà la teva pròrroga. No,
puc canviar la porra, eh?
Sí, no.
La gràcia és que el tio dic passa, no que...
Doncs Madrid-Barça i que guanya
Madrid-Barça i guanya el Barça. Canvio la pronòstic.
Madrid-Barça
i guanya el Barça.
Vinga, jo la promesa ja l'he feta, Ricard.
Molt bé. Això s'hauria d'esborrar, aquesta tertúlia, perquè em sembla que te'n rebarem tots, d'alguna manera.
Ara no passarem l'Atlètic de Madrid i veure
això. Sí.
El Madrid no passa al Bayern.
Mira, el Bayern no té... Un altre tall.
El Bayern...
El Madrid no passa al Bayern.
El Bayern està jugant... Crec que està jugant amb un porter de l'infantil.
Estem fent el que el Ramon Besa li havia dit el primer dia. Jo vinc a la Talàgora, però no em feu fer pronòstics. Parlem de les coses que han passat i no siguem pitonissos.
És veritat, és veritat.
Bueno, home, però avui és un dia...
Després d'un 7-2...
És el que passa amb aquest equip.
Ens ho podem permetre, no? Després del resultat d'ahir, home, deu
estàs fent gran, Ramon. Estàs gaudint amb el futbol.
M'ho estic passant molt bé.
Estàs fent pronòstics.
Ha canviat molt, noi. A la bellesa, grandeses. Ja veus.
Mai pots dir d'aquesta aigua no em veuré.
Ben dit. Exacte.
Ramon Bes, Laia Tudel, Carme Barceló, Joel Díaz, gràcies.
Fins al
Barça.
Gràcies.
Ja és aquí el 3x2 de Cellers Maset. Pins blancs, negres, rosats, caves... Combineu 3 caixes al vostre gust i aprofiteu la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler, a casa vostra.
Catalunya Ràdio.
Regalar és recordar-te de cop i volta d'ell. Regalar és voler fer-li alguna cosa més a part d'un petó. Regalar és saber què li agradarà. Regalar és venir-ho a buscar i demanar que t'ho emboliquin. Regalar és que t'ho portin i ho emboliquis tu. Regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. 19 de març, feliç dia del pare. El Corte Inglés, a la botiga, web i app.
Fins ara, cap tecnologia ha sigut capaç de canviar la vida de tota la humanitat.
Us presento Dia 1.
Una minissèrie que et farà veure el món amb uns altres ulls.
És perillós que surti a la llum. Passarà una cosa terrible.
Dia 1. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
012, la millor resposta.
La Marta m'ha dit que han ampliat l'àmbit de la integració tarifària del Camp de Tarragona. A partir d'ara podrà anar i venir de les Terres de l'Ebre amb una única targeta de transport.
Li serà molt més pràctic anar a la universitat.
Ah, i a l'àrea de Girona també s'han incorporat noves comarques. El Ripollès, l'Alt i el Baix Empordà i tota la Selva.
Doncs el meu germà estarà encantat amb la notícia.
Amb l'ampliació de la integració tarifària, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Girona gaudeixen d'una mobilitat més àgil, econòmica i equitativa. Informa-te'n a territori.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Ja és aquí el 3x2 de Cellers Maset. Pins blancs, negres, rosats, caves... Combineu 3 caixes al vostre gust i aprofiteu la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler, a casa vostra.
Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parclic i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
Troba el teu lloc amb Parclic.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento. Más de 120 centros con más de 4.000 coches. A un precio genial, solo una semana, no la dejes pasar. Revo, revo, revolu, plus, la revolución, la de Ocasión Plus.
Fas un podcast en català?
Presenta'l a la 5ª edició dels Premis Sonor.
Entra al web sonor.cat, coneix totes les categories i omple el formulari. Pots participar-hi fins al 13 de març.
Premis Sonor, el millor podcast en català. Una iniciativa de La Mira amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio.
I ara mateix tenim incidències a l'AP7. Txell Garriga.
Molt bon dia de nou. Sí, tornem a tenir afectacions per les protestes dels docents. L'AP7 està tallada en dos punts, un en sentit nord i l'altre en sentit sud, segons ens informa Trànsit. A Sant Julià de Ramis estaria tallat direcció Barcelona i a Vilablareig direcció Girona. De fet, els Mossos regularien el trànsit ja a l'AP7 a Sant Gregori i estan tancats els accessos i sortides a Girona.
Gràcies, Txell.
El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El 21 de març, el hall del CCCB acollirà l'acte central del Dia Mundial de la Poesia a Barcelona. Que vingui el sol com una festa invocarà mort, vida i primavera amb una intervenció audiovisual, poesia, música i dansa amb el col·lectiu Portal Fuga, Oriol Sauleda, l'Aranà i la companyia Laia Centenac. Accés gratuït amb reserva. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. La companyia de titelles Festuc Teatre adapta Tarzan. En aquesta ocasió, Tarzan serà una nena perduda a la selva que, adoptada per una família de goril·les, es creu una goril·la més. Recomanada per a infants a partir de 3 anys. Del 28 de març al 12 d'abril, al Sant Andreu Teatre. Més informació a sat-teatre.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
A Catalunya Ràdio.
Catalunya Nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
El Putin necessita una guerra contínua per mantenir-se al poder, perquè el dia que s'acaba la guerra, cau el Putin. L'única manera d'acabar aquesta guerra és ajudar a l'exèrcit ucraïnès a guanyar-la.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Acabes pensant, el món no val res, estem tots perduts, però per sort arriba la gent de teatre, la gent de cultura, i és magnífic. Això ens salvarà.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Bon dia, Ricard Ostrell.
Hola, Fel, què tal?
Què? Hòstia, pensava dir que avui amb l'eufòria que hi ha amb aquest 7-2 no connectarem pas, no hi haurà pas peixateria, perquè aquí avui ja durant la rua de campions del món, campions d'Europa i campions de tot. I veig que no, hòstia. Però bueno, que hi vas anar al camp, tu?
No, hi tenia feina. Però vaig estar mirant el partit allà a la tele...
Sí?
I bé.
Sí.
Peyu
també.
Tu també, Peyu?
Jo vaig mirar. A la tele no, amb l'ordinador portàtil, perquè la tele no em deixa, tu, perquè vaig amb el Movistar del meu pare.
Ah.
Ah, collons.
Sí, sí, sí. Ah. I amb això del Movistar, si fas un segon compte, diguéssim, els de Lliga sí que te'ls deixa mirar per la tele, però els de Champions els has de mirar al portàtil o al mòbil. Ah. El parits, eh? Hòstia.
Però no et pots posar el portàtil a la tele?
T'ho detecta i tu capa el malparit, sí?
Però si a, sí, mi no, sí. A mi no em passa, això.
Com que no? Tu fas servir la del teu pare, també?
No, la meva.
Bueno, perquè clar, llavors és teva.
No, ui, no, és molt difícil d'explicar això ara.
Ui.
Però no, és una altra tele, diguéssim.
Vale.
No ho sap, no sap res, el Fel no.
No, no sap res, jo poso la tele i veig el partit.
És el dia del pare, avui, eh?
Sí, nois.
Sí.
Felicitats, Xuriguera, bon dia.
Gràcies, sou tots pares, eh? Gràcies,
bon dia. Felicitats.
Jo aquest matí ja he fet crema catalana.
Jo la vaig fer jo.
Veus? Ah, ho vaig veure?
Sí.
Ho vaig veure, foto'm tot de plats de crema catalana.
Sí.
Ja he fet amb els ous de casa i que he estat a punt d'agafar ous d'en Peyu, perquè en Peyu també li surten els ous per les orelles.
Sí, no,
I que aviam si els té més bons. I, no ho vaig fer-ho, me'l vaig descuidar, Peyu.
Bueno, ja t'emportaré, la setmana que ve ja t'emportaré. Tinc sis gallines que van a tope. Pam.
Es veu que li fan tres ous cada dia. Cada gallina fa tres ous. Cada gallina,
cada dia fan un ou.
I què em fots de tants ous?
En fan sis cada dia. Mira, en dono el meu pare, veus? Ell hi posa el Canal Plus i jo hi poso els ous, eh? N'hem fet un intercanvi.
Mira, hòstia, bon tracte.
El dia que vam fer... El dia de la ràdio, que ens vam trobar a Girona, a Ostrell...
Sí.
Llavors vaig estar xerrant amb en Terribas, saps? I, bueno, de les nostres coses. I ell deia que tenia gallines que li quedaven dos ous al dia. Dic, hòstia, oh, quin paperit, Terribas. Tu sempre... Més que tothom, tu? A Girona sempre més.
Sí. Mentida,
jo no dic... No dic res, perquè ni m'interessa les gallines, ni faig ous, ni jo l'únic és que en tant em portessi mitja dotzena o dotzena. N'has vist mai, tu, Ostrell, d'aquests ous?
No, ja.
Doncs aquest és el tema.
És el típic, això és típic. Sí.
Jo em vaig portar, ahir em vaig portar que vam estar aquí gravant Renaixences i no em vas agafar perquè no vas voler, però n'hi havia.
Bueno, també entenc que pel Fel és una època complicada, perquè, clar, celebrant el dia del pare, no? Vull dir que és un dia en què... No va ser fàcil per tu recordar tot el que has viscut amb el teu pare, que són moltes anècdotes, molts records.
Jo feia aquestes bromes i després me'n vaig de bolos.
Ara com fa que és mort, ara? Sí. Com fa que és mort?
I la gent em dona el pèsam.
Dos setmanes.
El teu pare com fa que és mort, Fel, ara?
No feu la broma, perquè vaig després d'haver de desmentir com el pare és mort, saps què vull dir? Una mica vale.
No, sí, ja ho entenc, que costa d'acceptar, i això cadascú viu el procés des d'on el viu, i aquí no s'ha d'insistir, eh?
Vull dir... L'altre dia em van dir, ara dureu fer els pares, no?, perquè amb tot el que esteu passant amb la mort del teu pare, que és com el pare és viu, i aquella dona va dir que pots comptar, no estàs bé, eh?
No, però sí, és molt maco que això ho visquis així, eh? Vull dir, que visquis que el teu pare no mort, que està dins teu, i que mentre el recordi segueix viu, és la cosa més bonica que pots dir.
Mare,
estaria molt orgullós de tu, ja t'ho dic.
És ben bé perquè us estimo, perquè si no s'hauria engegat a la merda fa temps, amb aquesta comèdia. Ara ja em veig això, vas pel carrer, Feixades, com estàs? Bé, cap on nen, el teu pare, ja m'havia conegut. No, si es viu, hòstia, Feixades, has d'assumir-ho, No, viu a Tenerife, què collons ha de viure a Tenerife, que ja m'ho han dit. No,
sí, és una manera de dir-ho. Viu a una illa, ja ho entenc.
Sí, viu a una illa, ja està.
Com l'Elvis Presley. Oi? Ja ho deien.
Home, és igual que l'Elvis. El pare de Feixades és igual que l'Elvis.
Ara, la sort que tinc és que no escolta. No està a Tenerife, fa la seva vida i no escolta.
Clar, que no escolta Fel.
No.
Perquè avui
bueno,
que no
i si escolta una hora abans.
Mm. Això sí.
Clar. I si t'escoltés, estaria orgullós de saber que té un fill que l'estimava tant. Vull dir que...
I tant. Bueno...
Això et passarà un dia, i després, quan ho diré a la gent no se m'ho creurà i tindrem feina.
Perquè un dia es morirà. Clar. Un dia es morirà, de veritat.
No, se sabeu què passa? Que estic fent la connexió al costat d'en Xuriguera, que estem assajant, i li surt sang del nas. Sí.
Però què dius, ara? Què li ha passat?
No ho sabem.
És una baixada de pressió.
Sí, jo en tinc d'aquestes coses i...
Sí.
Està, que ara de farina ja fa temps que no faig pa, vull dir, saps?
Ja. Perdona. Sí. Cuidado, això, Cuidado. Mira tu.
Ara no entenc aquesta broma.
No. Això de quan era jove. Quan era jove es pensa que encara té 30 anys.
Sí.
Ja va pels 60, saps? I... No, però...
Bueno, a Barcelona es veu que això està molt disparat. En les aigües residuals de Barcelona han trobat... Sí, han trobat...
El rècord han fet, no?
Com?
El rècord. El rècord.
Sí, triplicat les restes de farina que han trobat a les aigües residuals. Vull dir que la gent en pren moltes. Sí.
Bueno, ja està bé que algun negoci funcioni.
Sí, sí,
home, exacte. Mm. Això a la guerra no afecta el preu, això, se sap?
No ho sé.
Això no ho sé, no ho sé.
Veus?
El que no tributa. Això, oita, si ho fessin legal i ho fessin tributar, almenys mare els altres haurien de pagar menys impostos, tu. Oita.
Mare de Déu, quants calés i calés que hi haurien per fer coses, eh?
Però llavors no interessaria, i anirien a buscar una altra cosa.
Clar. Sí, no ho sé. Escolta, puc parlar de la Renaixença, perquè avui és molt interessant.
Sí, a veure, avui què? A partir de les 12.
És que avui entrevistem un tiet meu, que és
l'Isi Nuevo. Familiars, ja? Ja fas com...
Sí.
Molt bé.
Però perquè aquest és important, eh? Perquè és el paleta més veterano de la Sagrada Família. És el que fa més anys que està construint la Sagrada Família.
I és parenteu?
Mateix. És un tiet de la meva xicota, sí. Isi Nuevo.
Sembla a l'Arucitis, ja, el teu programa.
Exacte.
Hola!
Ara portarem el pare d'en Fel, també, de col·laborador.
Bueno, està bé. Bueno, i és el paleta més antic. I com es diu?
Sí, sí. Isi Nuevo, de Sant Feliu de Codines.
Això és l'empresa, no? L'nom de l'empresa.
Ah, no, Isi Nuevo és Isidor Nuevo, ell és el seu nom, és el seu nom. Ell treballa
com
per una...
Es diu Nuevo de cognom?
Nuevo de cognom, sí, sí, sí. Treballa
jo
per una de les...
Jo coneixia Viejo, Nuevo no, Javier Viejo.
Mira, oh, però jo de Nuevo en conec més d'un, és un
mira,
cognom habitual.
Ah, mira, ho sabia.
Hòstia, fossin socis, Viejo i Nuevo.
Exacte, imagina't. Bueno, doncs
bueno,
estava estava ficat a la torre central, ha estat allà penjat fins ara que han posat la creu i encara, bueno, si ens estan escoltant...
Torre de Jesús!
Que ens escolten des d'allà dalt i ha culminat de diverses torres de la Sagrada Família i ara està allà dalt. Sí.
És gros,
interessantíssim saber com es fa la Sagrada Família, perquè sempre
doncs sí.
És l'arquitecte,
sí.
Però al final el que està allà posant les pedres és l'arquitecte. Vull dir que...
Sí, perquè el que dibuixa l'arquitecte mai s'assembla que acaba sent l'obra, per tant, aquí
bueno,
té molta responsabilitat.
En aquest cas sí, eh? En aquest cas es veu que han d'anar bastant al mil·límetre, eh? Sí, sí. I dedicarem el capítol a la xuleta, que no sé si em fèieu servir quan éreu joves,
sí.
Per superar algun examen, si havíeu copiat fort. Ara hi ha sistemes molt ben parits, eh? Tant de bo haguessin estat a la nostra època, hòstia.
Doncs us escoltarem a partir de les 12. Una abraçada molt gran, Fel, de veritat. Cuida't.
Gràcies, Ricard.
Adéu, Peyu. Adéu, Xuriguera.
Adéu, que vagi bé.
Adéu, pare.
Adéu. Adéu.